Bon dia, passen 10 minuts de la 1 del migdia. Avui iniciem aquesta hora del vermut uns minuts més tard del que és habitual, perquè estem una mica de celebració. Una barreja de la que no vam fer el dia de Sant Joan, que no vam tindre hora del vermut, i també una mica de comiat d'aquesta hora del vermut que avui us diu adeu i fins al mes de setembre, que tornem aquí a comentar l'actualitat de la nostra comarca. Un parell de punts, ja que comento això de l'actualitat de la nostra comarca. Fa una estona hem pogut sentir l'informatiu que avui l'ha produït, han registrat qui els parla. És una situació excepcional, ja que el company Manel Sales està de vacances, i per no perdre el fil, doncs vam dir, vinga, va, ja t'ho faré jo. I així ho han fet. Dimecres ja torna el Manel a portar-vos tota la informació d'un estiu que a la nostra comarca es presenta, home, no direm molt mogut, però sí que hi haurà algunes notícies que haurem d'estar molt al damunt, i el Manel hi serà. Per exemple, hi ha un canvi de president al Consell Comarcal, i en els treballs d'acabar de donar-li el sentit definitiu a la candidatura del Priorat perquè es pugui presentar a la UNESCO, i perquè negar-ho, també tot el que pugui succeir abans de l'1 d'octubre, una data clau que ja està generant molts titulars i que també és molt, molt important, perquè és allò de, encara que sigui una obvietat, cada dia que passa estem més a prop i es van movent coses, es van parlant molt, però hi haurà un moment que s'haurà d'actuar. Per tant, per comentar aquest estiu que ens espera i sobretot la tardor, que això de la tardor jo trobo que fa uns 2 o 3 anys que sempre estem dient el mateix, tardor calenta, no arribava res, aquest any potser sí. M'acompanyen avui tertúlia de vermut, l'Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
El Miquel Jardí, bon dia.
I bona hora.
I l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Serà o no serà un estiu interessant?
I tant que sí.
Què ens espera?
I tant que sí. El govern espanyol s'ha començat a moure, eh? I s'ha començat a moure coses. Jo he començat a interrogar funcionaris de Guàrdia Civil. Ja fa els primers passets. Ai, quina por. Ja ho sabíem, que tot això passaria. Però és que s'estan passant 4 carrers, eh? Ja començar a interrogar funcionaris quan encara no s'ha fet re oficialment. Home, què és això, la Gestapo?
També està el Tribunal Constitucional, el tema de la compra d'urnes, quan primera sí. És una cosa legal perquè tothom ho fa. Vull dir, sí. Andalusia fa poc que també ho ha fet i no passa res. I tampoc s'han comprat, i encara, tot i això encara continua el tribunal, vull dir, que a veure, en aquest país, la justícia...
No, l'incapeu de que ja s'ha començat a moure coses.
Bueno, jo suposo que doncs, el govern central doncs, veu que doncs, no té massa mecanismes per poder parar, i aleshores...
Ells diuen que els tenen tots,
sí,
eh?
Té, legals en té uns quants.
Bueno, no massa, però...
Això, home, això de legal... No,
és que desenganyem-nos tots plegats. Hi ha una cosa que és molt clara. És a dir, en algun moment o altre del moment, o sigui, en algun moment o altre, des d'aquí fins a l'1 d'octubre, sí. Alguna il·legalitat s'haurà, o sigui, alguna legalitat s'haurà de trencar.
Sí, home, clar, si no, no ho farem.
Si no, és a dir, no hi ha cap canvi gros, cap revolució grossa, sense que hi hagi un trencament legal en algun lloc o altre.
Evidentment.
Això, qui ho negui, és que no ho està amagant una cosa...
El punt d'inflexió hi ha de ser abans de l'1 d'octubre.
Clar, evidentment, s'ha de trencar alguna legalitat i s'ha de posar una altra legalitat nova.
Sí. Clar, s'ha de trencar la legalitat espanyola i aplicar la legalitat
o
catalana.
O que l'espanyola canviï, perquè això és el que va passar a Sud-àfrica amb l'apartheid.
Sí, bueno,
va ser però això aquí no un passarà. Canvi de president que va dir, escolta, anem a canviar-ho tot.
Bueno, però això aquí saps que no pot passar.
M'estranyaria que passés.
Aquí a Espanya hi ha un problema, sobretot amb els polítics espanyols, vull dir. I és que hi ha una cosa que no es li permetrà fer això que dius tu, que és l'orgull. És a dir, els polítics espanyols tenen una cosa que poden, és més poderosa que ells mateixos, que és l'orgull. I això de que alguna persona no vulgui ser espanyol, això no s'acaben de passar mai.
No.
Si no poden arribar a creus, això, que algú vulgui no pogués ser espanyol, no? Això no s'ho traguen, vull dir, no hi ha manera. I això és l'orgull, perquè si fossin raonables, les coses haguessin anat d'una altra manera, però arriba un moment...
Teòricament, la política és de pacte i de parlar.
Per això t'ho dic, per això mateix. Ells... Però quan entra l'orgull, que és un sentiment irracional, diguem-ne, difícilment se pot arribar a parlar, no?
Quixotesca.
Sí, però aquest orgull, que és el que diu l'Agustí, no simplement no ens ha portat a cap conversa, sinó que ens ha portat als tribunals. Vull dir, és que al damunt... Aviam, tot
perquè
que...
hi ha una legislació vigent, hi ha un conjunt de lleis...
No, i mal llegides.
Però
el problema no és que...
Però és que això ho diu tothom. Els problemes està... polítics s'han de solucionar políticament, no als tribunals.
És que això a tot arreu, que sigui
la democràcia parlamentària.
Sí, però hi ha interpretacions de segons qui...
Mira, jo no soc gens monàrquic, absolutament monàrquic. Jo soc més aviat republicà que monàrquic.
Jo de tota la vida.
No, i per exemple, hi ha gent que... aquesta setmana. Al Congrés dels Diputats ja s'han celebrat els 40 anys de democràcia.
Sí.
I resulta que el rei que va portar la democràcia, teòricament, en aquest país,
no se'l va convidar.
No es va convidar. Vull dir, a veure, que celebrem, doncs, no?
Sí. Que no va abdicar, que no va dir...
Però també hi havia el Roca, que ja s'ha estat...
Hi havia el Felipe González i el Guerra.
Doncs aquests també havien abdicat.
I l'Aznar.
Aquests havien abdicat, teòricament.
Vull dir, a veure, això és un exemple de quina democràcia tenim, no?
Sí. És igual, encara que no parlés, la presència hi havia de ser per respecte a una persona...
No soc monàrquic.
Una persona que, doncs...
La raó és la raó. Aquest home hi tenia que haver sigut perquè va ser part important de passar de la dictadura a la democràcia. No ens agradi o no ens agradi.
Per a bé i per a mal.
I tenia que haver sigut. Exacte, tenia que haver sigut. I jo no entenc, t'ho juro que no entenc ni ara, com és que no hi va ser. No m'ho explico. Ara li foten tota la culpa al Parlament.
A la millor deve tindre, igual té alguna malaltia d'aquesta de memòria i haguera dit alguna cosa que no tocava, i a la millor per evitar problemes, com passa amb alguns polítics aquí a Catalunya, hem passat recentment que algun polític que es veu que perd una mica la memòria, però en sèrio, no? I aleshores se l'ha apartat de la vida pública, no?
Sí.
Per tant...
Però és el cas del Juan Carlos I, això?
No. Aviam, en Maragall van dir que tenia problemes de memòria i per tant se'l va apartar. Aleshores, aquesta persona, es va apartar. És a dir, hi ha coses una mica inexplicables, però hi són. I per tant, no deixen de provocar una reflexió de la situació.
Curiós, perquè el rei que li va tocar parlar va fer un discurs davant de tots els diputats i ho llegia avui al Twitter en un fil que ho explicaven. Va fer una menció en vers de Machado, però el va fer canviant els termes del vers, perquè sí. Era un vers que parlava de les dues Espanyes, una de les dues Espanyes li ha de gelar el cor,
sí.
I el monarca va dir una Espanya... les va juntar les dues i diu una Espanya que t'ha deixat el cor. El Pablo Iglesias via Twitter va intentar rectificar el monarca i d'aquí un seguit de persones apuntant això de que si se cita bé.
És que a veure, no, però és que a més, vull dir, jo el Congrés de Diputats és que hi ha una cosa que no té nom. Recordeu que fa massa el Rajoy va fer una frase que va mítica. Una frase mítica que no me recordo
mejor,
és,
perquè... peor para
usted
no, però jo penso que jo vaig una mica més enllà. Jo penso que això no va ser el pitjor és que després els diputats del PP van aplaudir.
Sí.
Vull dir, això és el pitjor encara. M'explico? És a dir, que una persona digui un disbarat, que no sàpiga el que diu, que no vol dir res, que està mal construïda, que té tots els defectes que pugui tindre una oració mínimament decent i que no digui res de contingut, és greu. Pues que sobre tots els diputats del seu partit l'aplaudeixin per aquesta frase, és que ja...
Això és solidaritat amb la cultura...
Això ja és al·lucinant.
És perpèntic, eh?
Seguidisme acrític total.
Quan parla el Rajoy, els diputats del PP tenen l'obligació d'aplaudir. No serien del PP.
Jo no sé si tenen l'obligació. Es parla molt... de la lleialtat parlamentària.
És pitjor l'autocensura que la censura.
Sí, ja.
Perquè la censura és obligada, l'autocensura te l'obligues tu mateix. I penso que a molts parlamentaris li passa això, no? Que tenen autocrítica, no? Vull dir, autocensura.
Autocensura i algo que es parla molt de la la lleialtat parlamentària, que no està escrita en lloc que hi hagi de ser, que hi ha parlaments que fins i tot la vigilen molt perquè entenen que cada diputat ha d'aportar les peticions que li fan des de la seva circunscripció.
Però cada partit dins el programa, o sigui el, si diu això, el
programa electoral,
el, no, bé, o sigui el manual de cada partit ho té clar, és a dir,
en principi,
però
aquesta manera de
llegir això, però doncs deixa de donar suport, com veure, que diu, doncs, el,
per exemple, que han fet els socialistes catalans quan el tema de, per exemple, de Pedro Sánchez, que van votar, no sé si van votar a favor o van votar a abstenció, no sé què, no? Diferent del PSOE, no? És a dir, vale, el que no pot fer, el que no pot ser és que la idiosincràsia de cadascú, de cada circumscripció electoral o de cada territori o de cada no sé què, obligui a fer canvis diferents, o per exemple que el PP a Catalunya vota una cosa i a Madrid vota una altra, no? Vull dir, vale, això segons quins temes, diguem-ne que hauria de ser normal, això penso que hauria de ser normal. En segons quins temes no, evidentment la mateixa cosa exactament no, però en segons quins temes hauria de ser normal, és a dir, perquè cadascú, cada territori, cada circumscripció representa un tarannà, una manera de fer, una manera de pensar diferent, i aquesta diferència s'hauria de poder notar al Parlament, perquè per exemple això al Parlament, no?
Bueno,
no,
però suposo...
hi ha les veus de tothom,
però llavors hi ha interessos de,
sí, sí,
del
sí,
partit,
sí, per descomptat,
que evidentment doncs fan que, escolta, això s'ha d'anar cap
això
aquí,
que,
i s'ha de fer aquí,
que, per això la nostra vida parlamentària és tan pobra.
Sí. La disciplina
molt pobra.
La disciplina de partit és la cosa més antidemocràtica que pugui haver. Perquè si un diputat no pot dir el que pensa i no pot contradir el seu partit amb algo que ell està totalment en contra, que afecta els, en contra el seu territori, llavors de què li serveix ser un diputat territorial? Aviam, què ha passat ara amb el PSOE? Oh, els alcaldes que poguin l'1 d'octubre seran sancionats, home. I això, ja tornem a estar a la disciplina de partit.
Crec que recordo les sancions a, també, parlant del grup del... No del grup, perquè no existeix. No, dels diputats catalans del PSOE. Crec que alguns ja van votar en contra d'algunes sí. Les propostes que el partit defensaven que s'havia de votar. Crec que era algo relatiu precisament a Catalunya, el procés que s'estava vivint, i crec que al final el tema de les sancions eren sancions econòmiques i tampoc és que
bueno,
fos
no, simbòlic.
Però és una sanció. A tu no pots sancionar ningú perquè diguis la teva, perquè expressis la teva manera de pensar i defenses el teu territori. Per molta disciplina de partit. Escolta, el Pedro Sánchez o l'Andalusa no poden obligar a pensar en un català com ells, perquè és el que deia abans l'Agustí, és que el tarannà és molt diferent del nord-est d'Espanya al sud. Per tant, no poden obligar un català a la disciplina de partit, ni un català, ni un gallego, ni un basco, ni a ningú. I llavors jo concentro això de la disciplina, obligat a votar, home, votar que sí perquè ho diu el partit. Llavors te demostra que la democràcia brilla
bueno,
molt per la urgència.
Encara entre la dignitat de cadascú, que és un altre tema secundari, bon secundari, no?
Sí, clar, això
primer,
afecta molt a la dignitat.
És a dir, tu pots fer el que tu creguis, el que passa és que el partit reprendrà represàlies i tu la carrera política en aquest partit s'haurà acabat. Vull dir, tu sempre has de triar. I quan la tria és...
La cadira o els principis?
També, la cadira o els principis? O els principis i anar cap a casa, o la cadira i anar vivint de anar xupant de la mamella, aquí hi ha un tema... Però, no, perquè, bé, desgraciadament, en aquest país molts polítics viuen de la política, són professionals, no són polítics, perquè la política hauria de ser ben pagada, això
tenen,
sí, ben pagada...
Tenen com a professió...
Però que la política no,
carrera, el carrera, problema carrera. És que fan carrera,
fan carrera.
Fan carrera. I aquí carrera. És el gran error.
Hi ha polítics que estan des dels 20 anys i tenen 60 i encara estan al mateix lloc. Vivint de la política.
Bueno, si són bons i valen i aporten, ja està bé.
No, això no val. És a dir, la política per principis hauria de ser temporal. Posa-li 8, posa-li 10 anys. Temporal. I després te'n vas cap a casa i vas a treballar i fas el que sigui. I si ets tan bo, d'aquí 4 anys torna.
Torna.
Però... que allò sigui el teu modus vivendi, malament, perquè el que fas és això que estàs comptant ara.
Bueno,
estàs subjecte sempre a les expectatives dels altres perquè tu continuaràs mantenint la cadira.
Evidentment has muntat un sistema que és el que donarà vida i farà viure i per tant...
Perquè a mi fa molta gràcia, per exemple, que el Banc d'Espanya digui, oh, és que els salaris no s'han de pujar i ells, bum, se pugen al 15%, no? A veure, no fotem, siguem seriosos, no? Siguem seriosos. Si els salaris, si tu dius que els salaris no s'han de pujar, d'acord, vale, potser sí, però no te'n pugis els teus, tio. I els diputats passen el mateix. És a dir, un diputat quan acaba continua cobrant, almenys no fotem. Aquí va a ir a tur dos anys, com tothom.
Exacte.
I que s'hi posi treballant.
Però no diputat, i ministres, no, no, i tot, president tot, de govern, tot, tothom. Eh?
Bueno, però és normal que passi això.
No, no és normal.
Sí, perquè no, no, no és normal. Que són ells, i tot això és el que
no, no, voten les lleis. Però no podem dir que és normal.
Bueno, és no normal en la situació que,
aquí ho fan
que hi ha
normal,
avui.
Aquí ho fan normal, però això no és normal.
Clar, doncs, bueno,
però ho hem de dir, això no és normal, això està mal fet, això s'ha de canviar. No pot ser que hi hagi gent que visqui, que vagi cobrant de la política sense estar a la política.
Evidentment.
I la política de set, repeteixo, això és fonamental, temporal. Un temps, perquè tu has de treballar i has de viure la vida fora de la política, perquè si no veus, i veus esbiaixat.
Home, fas el mou dels movendi i per tant doncs...
Però com, també... Per tant, no veus remés,
no, veus la realitat.
No, no entens...
Te corren peixes.
No entens situacions com algo tan, tan fàcil i senzill com és la vida d'autònom, no l'entens, no la saps, perquè com que sempre has viscut de l'administració...
On t'ha treballat en una hora i sortim una altra, etcètera, etcètera, etcètera.
Però això treballar de
i anar cada setmana tranquil·la al cine i veure com funciona la gent.
Això també hem de començar per aquí a casa. Espero que quan tinguem un país nou tot això ho canviem.
Home, una de les experiències és aviam, aquesta.
Per exemple, lo Montilla, que tingui dret a cotxe oficial.
No,
dos Mossos d'Esquadra, no, de protecció.
Però és que els catalans no són més guapos que els altres.
No hi ha.
Sí? No, 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 no,
despatx,
no, equivocats.
Secretària.
Això és un
això?
Tema general. No, aquest, no és d'una
escola. Senyor, no, dic lo Montilla com...
No, no, Miquel, sí, que tens raó, que tens, no, si tens tota la raó del món. El que passa que, vull dir...
Aquest tio s'ha emplegat, doncs, cap a casa, tu, dos anys d'atur, i com tothom.
És que una de les coses que, precisament, ha de fer aquest nou país, entre altres coses, és aquesta.
Llenviar aquestes coses.
És aquesta, evidentment, claro. Si no val la pena, si hem, si hem de fer, seguir les mateixes rutines que hem fins ara, no cal.
Home, una part
és que, però és que a més no serveix per res, perquè això a vegades ho he parlat amb amics i això, diuen, bueno, i de què serveix que un expresident de la Generalitat tingui secretària, dos Mossos d'Esquadra d'escol, cotxe oficial i despatx? Això de què serveix a la, al país català? Serveix d'algo això?
Cosa és una feina amb dues o tres persones.
L'únic que es pot entendre és com una retribució a l'exercici.
No, però la feina feta ja està feta.
No, però ja va cobrar.
Jo repeteixo, un polític està ben pagat. Jo sóc el primer que reivindico un bon sou per polític. Però de la mateixa manera que reivindico el bon sou per polític, quan s'acaba la política s'acaba el sou.
Com a tothom, com a tothom. És que clar, aquests privilegis s'han de tallar.
Una de les altres coses que, per exemple, també jo comento i sovint, i a vegades em faig pensar en aquest tema, per exemple, a mi me molesta moltíssim totes les plaques que es posen als llocs que s'inauguren. Si ho trobo, de veritat que ho trobo horrible. És a dir, que un senyor, perquè sigui l'alcalde del poble, o perquè sigui el president de la Diputació, o perquè sigui el president de la Generalitat, o perquè sigui el conseller, i aquell dia inauguren el pavelló poliesportiu, o inauguren el teatre, o inauguren un jardí, posin el seu nom quan ell està president de pas, i que ell, a la millor, aquest projecte ni el va començar.
Ni el va conèixer.
Ni el sabia que existia.
I, no sabia què
és. No? I al cap, al final, va, i el dia que inaugura, precisament, és el que li ha tocat fer això, no? I, cap, i posa el seu nom allí.
No,
jo penso que això és un error de concepte. Allí s'ha de posar gràcies a tots els ciutadans. Per l'esforç. I a la corporació municipal, perquè ho ha portat a terme. Però a la corporació municipal, a l'Ajuntament.
No, bueno, però pensa que això portem un origen.
No, per exemple, mira, per exemple, te donaré dos exemples. Vas aquí al Consell Comarcal del Priorat, i hi ha una placa que hi posa aquest edifici va ser inaugurat pel senyor Jordi Ausàs. El senyor Jordi Ausàs, honorable, imputat. I posa allí, està imputat, no està,
no
està jutjat, ha estat culpabilitzat.
Bueno, però ara
i el senyor Jordi Pujol, que també posa en molts pavellons i en moltes piscines i moltes coses, i posa molt honorable senyor Jordi Pujol, home, que encara posi molt honorable Jordi Pujol a aquelles plaques, però, quan sabem que de molt honorable no en té res.
Però això passa com a...
No fotem, això no és seriós.
Com passa com a la Manxa, que llavors doncs, fas un altre acte per treure la placa.
Sí, però aquí no es treuen les plaques. Aquí es queden. No,
I no les mira ningú.
Clar, però a més això, no? Per això crec jo que és significatiu de la manera de funcionar i de pensar de la gent.
Això portem un origen que no s'ha deixat. És a dir, és una pràctica que ve d'uns anys enrere i aleshores no s'ha deixat. I com que no s'ha deixat, aviam, és una pràctica que teòricament fins ara doncs no feia mal i mira, doncs ja estava bé. M'entens? I ara quan s'ha vist, doncs...
Jo si fos polític, si jo fos parlamentari del Parlament Català, el primer que faria seria una proposició de llei que digués això. quan s'inaugura una placa, allò se posa la placa, però no es posa el nom de ningú.
La placa, però
no es posa el nom de ningú. El conseller, el conseller de Governació, vale. El president de la Generalitat, vale, d'acord.
Però no el nom.
Però no el nom. Perquè les persones estan allí pel càrrec, no estan per elles.
Bueno, millor paguen la placa elles.
Sí, sí, amb els teus diners.
Aquesta sí que és bona. Veig que la Revetlla de Sant Joan ens ha aprovat, han tornat amb molta energia tot aquest dia. Aquest
no, volem dir que quan diguem al País Nou hem d'agafar l'escombra, això ho tenim tots claríssim.
Més que res per la fresqueta que fa, que llavors
això, això també és veritat, ha ajudat molt, després d'una gran calorada que vam començar el mes de juny, ara ens ha arribat una mica per sorpresa aquesta frescor, tranquils.
El juny més elevat amb temperatures és aquí a registre.
Home, és que hi ha hagut dies...
Arriba a 40 graus el mes de juny, jo no ho he vist mai, això.
Bueno, tranquils, sembla tindrem la fresca un parell de dies i sembla que la cosa tornarà a la normalitat o la normalitat.
A partir del març,
que si no malament ja...
Només queda més, eh?
Ja ens anirà bé que torni, que hi hagi una miqueta de fresqueta, perquè si aneu a Pradell de la Teixeta, cosa que hauríeu de fer entre avui i demà per participar al festival amb veu alta, hi ha hagut algun any de molta calor i l'Agustí crec que em pot donar pot corroborar
sí,
que,
però val, la
que
pena. Dic,
val molt la pena. Tenim algun tertulià que va haver d'afirmar que no havia anat cap any, ja està, ja se li ha aplicat el correctiu
corresponent,
esperem que segui posant les piles. I a mi m'agradaria que em valoréssiu el fet de que una vuitena edició d'una, i com que no estic a l'informatiu em puc permetre el luxe de parlar en vocabulari de tertulià, una petita delícia que és aquest festival a meu alta, perquè és una d'aquelles coses que és que a mi fins i tot hi ha moments que em fa ràbia, ja que els veig tots molt abrandats, jo m'uneixo també en aquesta, en aquest feeling, i és allò de espectacles de primer nivell, artistes de primer nivell que aniries a Barcelona especialment a veure'ls, que els tens a tocar de casa.
Sí.
Pensem-hi, a Pradell de la Teixeta, durant 8 anys.
No, no, però és que és una passada. Però és que a més, jo penso, és que és, a mi me dol, per exemple, me dol molt veure moltíssima gent de fora, de Tarragona, de Reus, de Barcelona, no sé què, i d'altres llocs de tot arreu, no? Perquè n'hi ha molta gent. I poca gent de la comarca. Llavors penso, dic, és que és una gran ocasió per anar a Pradell. És que, a més a més dels espectacles, que són fantàstics, és que a més coneixes el poble d'una manera que és bestial, és que un poble encantador,
sí. Guapíssim. Engalanat per l'ocasió.
És que només per passejar pels carrers durant el Festival EVA ja val la pena anar a Pradell. No cal que miris cap espectacle, perquè ja ho és, tot ja ho és un espectacle, no? I a més a més, el que dius tu, a més, si vas a sentir aquella gent que parla allí, és que és bestial. Jo l'any passat vaig anar a veure el Toni Gomila al mallorquí aquell, i és que va ser un espectacle apoteòsic, una cosa increïble, al·lucinant, vull dir, una cosa mai vista. Jo de veritat que vaig al·lucinar, vaig plorar de tant riure. Però és que a més no era un riure fàcil d'aquest de la comèdia.
No.
Són riures profuns, d'aquells que
t'entren
a l'ànima i te critiquen el que és, tot el que és criticable, no? Però amb una gràcia i amb un saliva que dius, és que això és bestial, és que és increïble, no? O el passeig que fan dels tres espectacles, no?
Després van d'aquesta tarda.
Veure, per exemple, no? Vull dir, veure, és que quin espai és el més bonic de tots, no? No ho saps, és que no ho saps. No saps quin és el més bonic de tots.
Home, 8 anys vol dir que he tingut èxit, i això me fa recordar molt a la nostra estimadíssima Rosa Gairal, que va ser una de les pioneres amb l'Eva, i cada any quan arribi a aquestes dates, pues, més impossible no pensar en ella.
Home, ja. A més,
a l'Eva t'ho posen difícil perquè l'escenari principal, que és la plaça dels Vellets, no és l'escenari de la plaça dels Vellets, és l'escenari de les Roses, i ho és per un bon motiu. I aquí trobo que la van encertar tant des de l'Ajuntament com, jo m'atreviré a dir, la meitat del municipi, que és el que es volca i organitza aquesta petita delícia de l'encert de dir-li a qui va aquest nom i a qui va el que acostuma a ser, o potser jo tinc el mal costum d'assenyalar-lo com l'acte principal, el cap de cartell, que m'agrada perquè és això, és l'acte més important per hora, per lloc, però no s'ha caigut en el portal, el nom més mediàtic. No, l'any passat la idea d'Europa de l'Oscar Intende va ser espectacular. Jo vaig quedar molt sorprès, satisfet.
Jo l'he fet cada any, amb tots els espectacles que jo, si puc, no me la perdo mai, cada any hi vaig. I penso que la gent de Falset i la gent dels pobles dels veïns hi haurien d'anar. És que hi haurien d'anar. perquè és que val molt la pena, val molt la pena, vull dir, és una cosa que tenim aquí a tocar,
i a més, la gent, de qualitat. La gent no el coneix gaire, aquest festival, la gent de per aquí.
Perquè no vol conèixer, a veure, no fotis, vull dir, la gent no vol conèixer, no, per això, no vol conèixer.
Per això, el nivell de propaganda això... potser és més mediàtic cap a fora, eh? És a dir, inclús va sortir i estava...
No, però és molt bo,
va sortir a la tele.
El que t'eleva és que té la part Penedès i té la part Priorat, clar.
Potser això li dona aquesta mena de cosa de que la gent d'aquí, doncs, bueno, es fa una cosa per d'ell i no...
No, aquí està el problema, aquí està el problema. Ah, per d'ell. Aquest és el problema.
Això és la història.
Però això mateix, però la gent que hi hem anat, la gent que hi hem anat, jo cada any intento portar gent nova, o sigui, coneguts meus, amics meus, i vinga, anem, hem d'anar a Pradell. I tothom queda al·lucinat, que tothom queda al·lucinat, tothom.
Per això és bo, això és bo.
I per això dic jo, per això des de la ràdio fent una crida, així, qui pugui, que hi vagi, és que val molt la pena anar a Pradell durant l'EVA. A qualsevol espectacle, no cal que triï, que hi vegi qualsevol hora, trobarà qualsevol cosa
i
segur que li agradarà.
Se fa tot el dia, això.
I a la nit.
I molt bé, inclús passeig, és a dir, si a la millor no agraden els espectacles, no és pel que sigui, doncs...
Aquesta nit, a la cova se fan dues hores, les 10:30 a les 12, crec. Vull dir que fan dues sessions, vull dir, això vol dir que hi ha molta gent que hi va.
Ja és bonic que es faci un incís des de la ràdio perquè la gent conegui realment que tenim una ja cosa fa... molt maca i molt important aquí.
Miquel, ja fa setmanes que el fem l'incís quan...
Sí, bueno, però...
Jo quan com... ja falta un mes o alguna cosa, la Cèlia ja sap que ve a la tertúlia perquè és una tertuliana com sí. Vosaltres i ens visita i ens acompanya sovint.
Però avui...
Però ella ja sap que quan avui falta un mes o algo, la pregunta és avui Cèlia, tens alguna cosa de l'Eva?
Avui l'Agustí ha ficat èmfasi, aquí ha ficat,
és que s'ha
de ficat core, ha ficat.
No, és que s'ha de posar l'èmfasi.
És veritat, és que una miqueta a més, és que a més és el que ha dit l'Anton, jo crec que l'ha encertat de mig a mig, no? És que moltes vegades ens passa això, a la gent dels pobles ens passa això, no? Fan una cosa aquí més, fan una cosa a Marçà, fan una cosa a Falset,
sense conèixer el tema. Sense conèixer el tema.
Sense conèixer res, no? Però si tu hi vas net de prejudicis, si tu vas de prejudicis i vas a veure aquesta cosa, què és això, no? Sense cap perjudici de res, és que quedes super sorprès i super parat, no? I per tant, jo crec que això s'ha de dir. No hauríem de tenir prejudicis per les coses que fan els pobles. No, però és que en tenim.
Sí, tenim.
Vull dir, desgraciadament és una de les misèries que tenim.
No es mira la qualitat ni el cartell en si de la festa, sinó que doncs diu, bueno, fan. I podria ser de que inclús gent de fora doncs te vingués, perquè doncs com que entre Falset i el Penedès, o sigui, el Priorat i el Penedès, doncs aleshores doncs hi pot haver potser més de dir, coi, és una cosa doncs que té més importància.
Jo trobo més que és algo tan trist com que necessitem un nom mediàtic, un no sé què, algú que hagi sortit a la Riera o al teatre o no sé què,
bueno, és...
i dius, vés-hi perquè allí et trobaràs la qualitat que esperes quan agafes el bus i te'n vas a Barcelona per anar al Romea, a la Vila-Roel, a veure el que sigui.
Demà se'n van al Liceu, crec, una gent.
Sí.
Que s'ha d'anar, Liceu, igual.
No, dic per això.
Però també s'ha d'anar.
Que fan autocars per anar al teatre,
però en aquest cas és més barat gairebé anar doncs, a 4 quilòmetres d'aquí, que no pas allà.
Tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, la Montse Pellicà.
Digue'm, Montse.
No, vos estic a sentir. Jo ahir vaig anar a veure l'espectacle, que en principi l'havien de fer al Corral, però estaven tan preocupats que faria tan fred, que ho van fer a la cooperativa a la part de dalt. L'espai, preciós. I es veu que abans havien estat mirant per tot el poble a veure en quin lloc els hi era més adient. Que al final de l'espectacle el Toni Comilla va donar les gràcies, no?, a tot el poble perquè van estar mirant a veure quin era l'espai, si no es podia fer el Corral, doncs en quin altre. I la veritat és que va quedar molt, molt bonic. I bueno, que sí, que és veritat, que és una llàstima tenint-ho tan a prop que la gent, doncs, que no... No és que no ho valorin, eh? I a la millor, per una altra part, el bonic també és això, no? Aquest que és com a íntim, no? No està molt diversificat.
Massificat.
Però te vull dir que la gent de Pradell se volca, perquè és que hi havia de totes les edats, i de la comarca, doncs, n'hi havia. De Falset, doncs, bueno, sabem com s'ha... I a la llarga també sempre veus les mateixes cares, també és veritat. Però bueno, això no vol dir que no...
A tot arreu passa això. A tot arreu passa això.
Però ahir va estar molt bé, també. Va ser diferent espectacle perquè era de contes eròtics, pujats no pornogràfics, però no, no tocant lo conte amorós, sinó més, i ho va fer lo Toni Gomilla, i la noia es diu Catalina no sé què, era mallorquins, era més amb una edició molt maca, i bueno, que molt bé, la veritat és que sí, va ser molt bonic.
Doncs
i ara
gràcies.
El diumenge també, sabeu que també fan un espectacle així musical que també valdrà la pena. El hàndicap és l'aparcament, però bueno, un dia ja deixen també espais per poder aparcar i així, però sí, és un hàndicap per a ells,
del
poble.
Hi ha zones d'aparcament, sí que has de caminar una mica,
sí,
però escolta,
sí.
Que jo sàpiga...
És una mica complicat, però l'altre, la veritat és que sí, que fan espectacles de primera línia, vol dir que no hi ha res envejable amb haver d'anar a Barcelona o a Reus o... Que, sí, molt bé, la veritat és que jo fa molts anys que hi vaig i sempre t'han sorprès. El que passa és que vas a veure l'espectacle i quan s'acaba l'espectacle llavors opines perquè no saps a què vas a veure. Uh-huh. Vas una miqueta de dir...
Bueno, això està bé, això és té un pal de divertit, això.
Clar, com sempre saps que hi ha una qualitat...
Exactament.
Doncs llavors vol dir sempre surtes bé i content. Bueno, vol dir que sí, la gent allò... Ja et dic, és que parles amb tothom, perquè és així com a molt intimista, dintre de l'ambient, no, i a més era per això. Que ahir, tot i el fred, doncs vam pensar, tindrem massa fred i vam buscar un altre lloc, i no ho vam fer al Corral, sinó que ho vam fer allà a la cooperativa dins del poble.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies per fer-nos, per haver-nos fet de corresponsal ahir a l'Eva i explicar-nos... Aquest matí a l'informatiu hem pogut sentir la Jordina Biosca, la directora artística, que ens repassava tot el programa del festival, perquè va ser una conversa que vam tindre el passat dimecres,
sí.
Però ja ens està bé que avui ens haguis fet aquesta crònica de ahir vam començar a muntar.
La gent anava ben preparat per passar fred, i després com vam arribar, allò que dones el tom al poble i així, què ho fan? Diu, no, diu que ho fan aquí. I sí, primer ho volien fer les escoles, però aquell noi, el Toni, no li va semblar prou adequat, i ho vam fer dalt, que en una sala, a dalt a la cooperativa, molt, ja et dic, molt bé. I, bueno, és que jo penso que hi havia més gent que si ho haguessin fet allà al Corral, vol dir que per gent molta, bueno, vol dir, es va omplir la sala.
Mm-hmm.
Molt bé, doncs.
Moltes gràcies, Montse.
Adéu.
Un festival EVA doncs, que va començar amb bon peu, tot i el fred i tot i canviant el lloc, fora de micro amb la Cèlia l'última vegada que va vindre, comentàvem amb certa ironia el tema de, clar, i què passa si us plou, perquè jo diria que la majoria d'espectacles, potser algun no, però és que la gran majoria d'espectacles de l'EVA se celebren a l'aire lliure. Bueno, i aquesta és la gràcia,
això no fa el cap de setmana de juliol,
i aquesta és la gràcia. Però em deia que no, que ja buscarien les alternatives, ja tenien fins i tot el plan B i el plan C si calia.
Els de Pradell tenen molts recursos.
O sigui, que està tot... ja hi podem anar tranquils, faci sol, faci fred o faci el que sigui, que la gent de Pradell ja ho té tot preparat.
Calculat i preparat.
Pels problemes que puguin sortir. M'ha fet molta gràcia un comentari de Montse de l'acollidor, el tema del petit format.
Sí.
Acostumats a una societat mediàtica que volem grans espectacles, grans públics,
grans esdeveniments...
Però d'ells, no, jo vull fer una coseta així.
Bueno, però, sí, però... passa que això té un problema, vull dir que clar, a vegades aquestes coses poden morir d'èxit.
Sí, exacte. Jo m'he trobat que no he pogut aparcar.
Bueno, clar, però és que...
Ni un forat,
Però a veure, el tema d'aparcar, jo voldria matisar-ho. És a dir, perquè quan nosaltres quan anem a Pradell volem aparcar a Pradell, al poble.
Sí.
Volem aparcar al poble. Clar, és a dir, aparcar a 50 metres del poble ja sembla que sigui una cosa allunyada, sí, i increïble.
Jo ho he intentat tot arreu.
Llavors, clar, vull dir, escolteu-me, de punta a punta de Pradell caminant, que hi ha 5 minuts com a molt, no hi ha més. Val? Per tant, a veure, si hi ha llocs d'aparcament fora del nucli urbà i has de caminar 5 minuts,
no passa.
És el mateix que si no deixessis el cotxe aquí.
No, és que,
pare,
tu te'n vas a Reus, aparques el cotxe
i estàs un quart de
allà a Passa la Llibertat, al pàrquing pagant, i te'n vas fins allà baix a la plaça Mercadal o més lluny,
sí, caminant,
com si res, no? Com sí. Si estigués, ui, he aparcat, que bé, he aparcat a mig de Reus. Sí. Però has caminat el doble que el caminaria si anessis a Pradell i aparquessis als afores. Sí,
no, 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 és que però jo ja tinc assumit que...
Aquest aparcament que dius tu, hosti, jo el vaig trobar totalment abarrotat, també.
És que n'hi ha tres o quatre, eh?
Hi ha camí, Miquel, hi ha camí.
A la carretera fins dalt al cruce de la General
hi ha espai. I cap baix, fins baix a l'estació, si convé.
Fins a la torre.
Però a mi no m'ha agradat mai tapar camins amb el cotxe.
Bueno, que no t'agradi és diferent.
Ja està preparat, ja està preparat, i tothom, jo m'atreviria a dir que tots acceptem...
És un problema, correcte.
És un problema,
però tens un problema mental.
Jo ja tinc clar
i no es podrà solventar aquest problema
perquè
has de fer un aparcament per 500 cotxes que només te serveixi una vegada.
Això està passant a Siurana.
Però Siurana, veus,
hi
vaig anar
cada dia,
hi vaig anar la setmana passada, senyors, cas de la setmana passada, com ens feia la Montse d'ahir, vaig a Siurana bastant abans d'entrar al poble, em diuen has d'aparcar en un dels pàrquings que estan preparats fora del poble, perquè el de dins del poble ja està ple,
sí.
Has de pagar 2 euros, 2 euros que almenys jo vaig pagar gustosament i dir tant de bo fossin més, i ja està, i camines això, clar. Què? 400?
Sí.
500 metres?
3 minuts.
No vaig ni suar, i mira
però,
que feia calor.
Ja ho deia, perquè a vegades a Siurana trobes que no te deixen pujar.
Clar,
i
jo,
tot ple.
Clar, i jo trobo que està
si
bé.
Si vostè vol pujar, no ho prohibeixen a ningú.
No està prohibit.
Si vostè vol pujar amb el cotxe, pugi però no aparcarà.
No, llavors és qüestió d'ordenar-ho.
Em sembla molt bé, s'ha d'ordenar tot això.
Sí.
I
perquè clar, Siurana té l'espai limitat que té, està dalt d'un cingle.
Encara és més petit que Pradell, Siurana.
Ah, no,
en un puesto hi caben 10 persones,
no
se n'hi poden posar 80.
La morfologia d'un espai, i l'espai és el que és, i pan, i per tant...
L'únic que es pot és endreçar i organitzar.
Ens hem d'adaptar a aquest espai. A vegades
també aquests poblets que tenen aquestes coses tan maques, també, clar, si va massa gent, s'acaba amb un problema molt gran, també.
No, però això, si ho preveus, s'ordena d'una manera determinada que no tinguis problemes. A veure, escolta'm, avui en dia, per anar a visitar l'Alhambra de Granada... Tu has de demanar a una
hora,
setmana o 15 dies de temps.
Has de demanar hora.
Sí. O l'Acadèmia de Florència.
Sí. Ah, però
això vol dir canviar les normes. I
no,
fer,
això canviar la mentalitat teva de dir, com que he d'anar a Granada, no esperaré a dir, bueno, ara que soc a Granada vaig a visitar la Granada. No. Com que d'aquí 15 dies aniré a Granada, ara demano hora perquè el dia tal, a tal hora hi podré anar.
I penso que en 15 dies ja vas just.
Bueno, és un dir, no? M'explico?
No, clar, les coses van evolucionant.
És el canvi de concepte que hem de tenir nosaltres com a turistes, com a visitants de coses, no? T'agradarà més? Evidentment, és més còmode arribar allí i comprar l'entrada.
Sí.
Evidentment que sí. Però tu vas a la Torre Eiffel, per exemple, i per pujar a l'ascensor tens allí 3 hores de cua. Clar, dius, bueno, què faig? M'espero per pujar a la Torre Eiffel 4 hores de cua i em perdo aquí migdia? Doncs millor, si et reserven, si tu pots reservar-ho en 15 dies i pots pujar, te diuen, a les 11 pujaràs? Doncs a les 11 pujaràs. Què prefereixes tu?
Ja
oh? No, hem de canviar el nostre concepte de turista.
Cada vegada més en què t'ho poses, vull dir...
A llocs que hi ha...
Quan les coses es coneixen, la gent hi vol participar i, per tant, s'ha d'endreçar i ordenar, vull dir...
Això no és el nostre cas, però bueno...
No, però pot ser algun dia, però pot ser algun dia.
Potser mica ara hauríem de voler que fos el nostre cas.
Ah, sí?
Potser algun dia ho serà, eh?
Bueno, però quan arribi això, que pot arribar perfectament... Escolta, com la fira del vi i tot això, pues, s'hauran de crear una normativa, unes normes, unes regles, i la gent... Pues...
Imagineu-vos si és important això de l'accés de turisme, ho dic amb una mica de conya, si em permeteu, però perquè vegueu que situacions molt locals arriben a tot arreu. Alguns recordaran que en una de les jornades que es va celebrar al voltant del paisatge de la nostra comarca es va convidar a representants de Cinque Terre. Doncs fa un parell de setmanes que us parla va fer un examen d'anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes de Móra d'Ebre i el text anava de l'accés de turisme a Cinque Terre.
Que Cinque Terre està molt intens.
És allò de ja està bé que surtin aquestes coses i que si no, això és el que està passant a la Torre Eiffel, a l'Acadèmia de Florència,
a
l'Alhambra de Granada,
a la Sagrada Família.
Potser ens interessa, potser ho hem de buscar. Nosaltres, si acaba passant el que tots esperem que acabi passant el proper mes de...
Però pensa
a mi em va passar l'any passat a la Sagrada Família. Jo vaig anar l'any passat, teníem un nen canadenc a casa i vam dir, bueno, va anar a Barcelona. I un dia anirem a visitar la Sagrada Família. Saps què farem? I anirem cap allà a les 3 de la tarda que tothom dina i no hi haurà ningú. Arribem allà a la taquilla, comprar entrades, diu, no, diu, fins demà no hi ha entrades ja. M'explico, és a dir, aquestes improvisacions que estem acostumats a fer sempre, o que estàvem acostumats sempre a fer, s'han acabat en segons quins llocs. No pots improvisar una visita a segons quin lloc. L'has de preveure ja.
Aviam, el moment que es fa propaganda...
I quan te passa, cosa... quan te passa és molt desagradable per tu.
Home, tant.
Però clar, al final dius, bueno, pues que ho entens, perquè
el
és clar...
El moment que es fa propaganda i es fa... Bueno, i demanes que la gent, doncs, acudeixi i visiti, per tant, has de tindre un sistema... perquè si no tens sistema, aviam, que és el que es parlava algunes vegades en camisada, oh, de vindre gent...
Bueno, però les circumstàncies
obliguen... Tira del vi, tres quarts del mateix, és a dir...
Quan canvien les circumstàncies, t'obliguen a canviar...
Sí, però tu has de preveure les circumstàncies que canviïn. Tu has de preveure com canviaran. Aquí està la gràcia de tot. És a dir, no pots canviar quan ja s'has desbordat, perquè llavors costa més de refer. Tu has de preveure el que pot passar.
I aplicar les mesures necessàries, a més, quan ja les ves aplicant en altres llocs, és, ja la gent ja comença a veure, i quan el turisme d'avui en dia ja és, no és allò de fa algun segle, que només era cosa de 4, que ara ja és cosa de
massiu.
4 milions, per posar un número, perquè en entenguem, dius, pues, potser cal posar el...
I més les normes que últimament se posen de concentració de gent, vull dir, encara més, encara ho fa més difícil.
Més que res, Anton, és el preu dels mitjans de transport, dels avions i companyia, que cada vegada més low,
No,
que ho fan més fàcil.
Però el que passa, per exemple, no sé, tu vas a un museu, jo recordo, per exemple, quan vaig estar al Louvre, no? Te poses davant a veure la Mona Lisa, i clar, veure, hi ha tantíssima gent que bé, no la pots veure, perquè és que hi ha tantíssima gent mirant. Clar, llavors vull dir... Què vols tu? Prefereixes esperar uns dies per poder veure-la bé i que hagi la gent n'és suficient?
Toca, sí.
O t'és igual i arribes allí i hi ha una gentada que fa por, no?
Bueno, hi ha aquest sector de públic també, és a dir, hi ha sector de públic que diu, jo he vist la d'això i a la millor resulta que no
sabia
així.
Sí, bueno, hi passa per davant.
Hi ha altra gent que diu, cony, jo vull veure una cosa i disfrutar-la un moment, perquè doncs, cony, a la millor no serà només el veure una mica la vida, no?
Tindre les entrades anticipades tampoc t'assegura de veure-ho bé, eh?
Mira,
No, però a veure, entrades anticipades vol dir que també està en un dels clausos. És a dir, de 10 a 11, si hi ha 100 persones, hi ha 100 persones, no en pot haver-hi més. M'entens? Vull dir, no és només tens una entrada endavant i està, no. És que tu saps que en aquella franja tens un cert respiro, no? Si no té gràcia, clar, si no té gràcia...
Hi ha coses massificades. Jo he estat a la Capella Sixtina. Però resulta que no podia aixecar els braços.
No.
Ja. Llavors...
Sí.
Bueno, ha estat allí, molt bé.
I t'arrossegaven. És que no pots quedar parat mirant.
Ni parar. Ni parar. Llavors, què passa? Doncs, bueno, doncs, són sistemes, és a dir, i allí, naturalment, no pots agafar i d'allò. I dir, doncs, bueno, doncs, vull vindre, doncs, tal dia, encara que demanis hora, per disfrutar-ho, no?
Bueno, però la Capella Sixtina... La Capella Sixtina també ha estat, i no crec que et trobi mai ningú... que no pugui aixecar els braços, perquè sempre està ple a tope, eh?
Bueno, no,
és això, és el
que dic. Hi ha una entrada limitada, però el límit fa que la Capella Sixtina se pleni.
Hi ha coses que sobrepassin, si vols disfrutar la Capella Sixtina,
vés-hi a última hora de la tarda, que no hi ha ningú. Però
o amb un altre sistema.
No, t'ho asseguro jo.
Com que hi ha propaganda...
Al dematí, per entrar al Museu Vaticà i a la Capella Sixtina, una cua de 3 o 4 hores i anar-hi a les 5 de la tarda i no haver-hi ningú. Ningú. Per tant, jo aconsello sempre, si voleu visitar un museu de veritat, aneu-hi a les tardes, perquè al matí, impossible, perquè però tots els turistes de masses, per entendre.
Exacte, però llavors és el que passa, si tu vas allà...
Si tu ets un turista que vas pel teu compte i vas a la tarda i no hi ha ningú.
Però si vas, si truques i dius, jo en quina hora...
No, però no obstant, quan diu no hi ha ningú vol dir que estava ple,
però
no hi ha cua.
No és això.
Però no hi ha cua. Podria ser que el braç, que diu ell. Però clar, però no és sempre això.
Bueno, veig que l'abrandament continua. Tocava treure què els semblava les últimes notícies que tenim del consistori Falsetà, aquesta comissió que li dona la raó al Partit dels Socialistes de Catalunya per aquesta petició d'informació. Una petició, se'ls dona la raó perquè hi ha la llei de transparència i no està complint l'equip de govern. Veurem doncs, si s'acaba donant aquesta informació o no.
Si l'equip de govern està obligat a donar a transparència i a donar informació, és que no, els socialistes no haguessin cregut que arribar a demanar-ho, vull dir, directament ja els haguessin demanat, no?
És que ni o sigui, hauria de ser normal. És a dir, en un ajuntament, encara que hi hagi doncs, una majoria absoluta que això, doncs sempre hi ha amb algú, sigui oposició o sigui doncs, que no està a l'equip de govern, doncs que té dret a la informació per sistema.
Un ciutadà
no cal que hi hagi una llei que digui.
Bueno, ara amb la llei de transparència semblava que tot havia de ser...
Bueno, és l'excusa, jo suposo que és l'excusa.
Les parets de vidre i...
Bueno. És l'excusa que...
Sempre, per la vida ja. Sempre queda algun racó brut.
La llei de transparència és una cosa que va quedar molt bé de cara al públic i ja està.
No, penso que és normal i està bé que passi.
Aviam, de llei de transparència
sí, però
no n'hi hauria d'haver.
No s'aplica, en moltíssims casos no s'aplica.
No, però és que no n'hi hauria d'haver de llei de transparència. La llei de transparència hauria de ser la llei de sempre. És a dir, quan un està en un lloc públic o en una entitat pública o el que sigui, escolta, vull dir...
Bueno, com que no era així, s'ha de veure obligats a fer
que no ho és transparent tot. Està claríssim?
Perquè els vidres estaven molt...
I si no és, doncs s'ha denunciat, tant si és oposició com si és el govern, el que sigui, i dir, xep, escolta, això doncs no està clar, i per tant, doncs, volem informació i es demana. Que, a més, jo suposo que els plens, teòricament, doncs, s'hauria de donar tota la informació, és a dir, un resum de les coses que s'estan fent i que s'estan d'allò. Prèviament, naturalment, doncs, se pot donar als components de l'Ajuntament, és a dir, sigui oposició o sigui altres partits que no estan dins el govern, però és de llei, vamos, és de lògica. A mi m'emprenya una mica quan a vegades diuen la llei de transparència. Escolta, això què vol dir? Que fins ara mos ho amagat, és a dir...
Cosa,
és a dir, aplico la llei de transparència per què? Perquè fins ara doncs, hi ha coses que
perquè
han
ara,
quedat
fins ara els vidres estaven molt bruts i no es ve a l'altre costat
no fotem,
com ja sempre, no els han obligat a llimpiar una mica
com home. Sempre l'estat espanyol i també aquí, no ens amaguem ara darrere cap inventar-ho arriba tard perquè hi ha altres països especialment els escandinaus que això de la llei de la transparència ja fa
bueno.
Anys que la tenen és que forma gairebé part del seu ADN.
Tu també compares
amb qui m'he de comprar
i les molts anys
i les seves democràcies també i els jutges també. No juguen a fer política per exemple, en canvi aquí sí aquí és una cosa increïble, vull dir, és una cosa al·lucinant.
Tot i bé, els jutges estan
fent política com estan fent, això no és possible, vull dir,
resulta que es fan
la separació de poders aquí no hi existeix i això és molt greu perquè això és dels principis bàsics de la revolució francesa. Vull dir, a veure, fotem, la separació de poders és el primer que es planteja en una democràcia.
Aquí no va sortir l'altre dia les explicacions del Montoro, la reprogració. Bueno, diu, sí, és política, però com legalment no me pueden hacer nada, mañana seré otro día. I el tio es va quedar tan ample en un altre país del nord d'Europa que el tio hauria dimitit ja faria anys.
Home, i tant.
Però, bueno, pues aquí no passa res, tu.
A mi Montoro em va sorprendre quan accepta que l'amnistia fiscal no era legal, tal com li va dir... que era el tribunal constitucional i surt però bueno, ara no se n'hauran de fer més
però
no
s'hauran
de fer més. Dius, però
no, no, ara ell vol fer i sobre el que de bé vol fer una llei que no es pugui fer més això
sí, ara diu que s'han de prohibir totes a
sí, és increïble.
Tuve que poner un anzuelo a los pececitos porque si no los pececitos se van.
Bueno,
des d'això un ministre, saps? Escoltar aquestes coses, hosti, tu. Bueno, ja estem ben governats, ja.
Doncs, senyors, estem arribant al final del nostre temps. L'Anton vol fer un apunt.
Un
30
apunt,
segons.
Un apunt propagandístic.
Ell sempre cobra royalties aquí.
A finals d'aquest mes, bueno, ja han sortit les bases del 26è concurs d'exposició de fotografia. Que enguany doncs, ha hagut de traspassar de la Fira del Vi fins ara per diversos motius i en principi doncs, a finals de mes hi haurà l'exposició de l'Institut de Cultura, els locals de l'Institut de Cultura a Font del Batlle.
Ha canviat la data, vols dir?
S'ha canviat la data per assumpte programàtic i enredos i que has de coordinar coses i llocs i coses i per tant doncs, però bueno, se farà.
Ja està bé.
Doncs toca agrair-vos molt el fet que hagueu vingut tant l'Agustí com el Miquel com l'Anton, no només avui sinó tota la temporada.
I avui és l'últim programa.
Avui és l'últim programa.
Bueno, però deixes la meva boca, perquè esclar, avui hi ha hagut aquí doncs un festín de beguda.
Home, perquè avui tocava celebrar que...
Avui ho hem celebrat amb...
Esperem que els vermuts de la propera temporada, acaba, sigui que hi hagi el que sigui, doncs bueno, doncs...
Hi hagi el que ha d'haver, no?
Aquí hi ha un poc de vermut,
sí, vermut, sí.
També,
sí,
també.
Tots els mesos...
Sí, però bueno, que passa no, que és estàtic, no. Perquè doncs, fa uns quants dies...
Estàtica, ja li dic jo que no ho és, senyor Vidal, ja li dic jo que no.
Doncs així ho deuen canviar.
Marc, ara posa la ratlleta i veuràs com canvia la ratlleta.
Home, ara li costarà perquè tanquem la paradeta durant un parell de mesos, però al setembre hi tornarem aquí per una tardor que s'espera doncs, calentata i plena de notícies força interessants, tant pel que fa a la nostra comarca com pel que fa al nostre país. I aquí estarem per comentar-ho, agrair com no al Miquel que ha estat fent-nos de tècnica aquests darrers mesos, també al Gerard, que també ens ha acompanyat, i espero que l'any que ve hi tornem i us tornem a trobar darrere del vidre, i també els que ens heu acompanyat des de casa, que enguany heu participat poc, a veure si aquest estiu ens posem les piles i l'any que ve participem una miqueta més. Ja trobarem la manera d'establir nous canals, noves vies, perquè així ho pugueu fer. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon estiu.
Adéu.